Hola a tothom, sóc el traductor de Google, un servei de traducció automàtica que permet fer traduccions a més de 130 idiomes, inclòs el català. També sóc fruit de la intel·ligència artificial.
La intel·ligència artificial va néixer entre els anys 40 i 50 del segle XX com una disciplina de la informàtica. Teòrics com Alan Turing o John McCarthy van jugar-hi un paper clau. Tots dos van estudiar les possibilitats que una màquina tingués el major grau d'humanitat possible i fins i tot Alan Turing va crear un test per discernir si una màquina pot comportar-se com un humà o no. Va anomenar-lo test de Turing i des de llavors tot ha evolucionat ràpidament, tant que avui en dia costa diferenciar què és intel·ligència artificial i què no ho és. La doctora Maite López Sánchez, una de les responsables internes del Màster Interuniversitari en Intel·ligència Artificial, defineix el concepte.
La intel·ligència artificial és un sistema informàtic, per tant un programari, uns programes, que permet que les màquines es comportin de forma intel·ligent. Per intel·ligent em refereixo que siguin capaces de prendre certes decisions o que puguin adaptar-se a l'entorn o inclús aprendre.
Tot i això, és un concepte tan ampli que fins i tot altres experts en intel·ligència artificial coincideixen a dir que és difícil de definir. És el cas de la doctora Beatriz López, investigadora de la intel·ligència artificial a la Universitat de Girona, i del doctor Lluís Padró, professor a la UPC, també especialista en intel·ligència artificial.
No hi ha una única definició per la intel·ligència artificial, però una aproximació que m'agrada, que la va proporcionar la investigadora Helen Rich, és l'estudi de com fer que els ordinadors facin coses que de moment la gent fa millor.
És una cosa molt difícil de definir, perquè definir què és la intel·ligència és difícil. Hi ha definicions que diuen que la intel·ligència artificial és el que s'encarrega de totes les coses que encara no se sap com programar-les.
Però hem de pensar que hi ha moltes formes d'intel·ligència. Per exemple, els formiguers. Els formiguers són capaços de mantenir un magatzem de dinar, de construir un formiguer perquè no es mullin les formigues i es protegeixin durant el fred. I aquests models s'han copiat per construir sistemes d'intel·ligència artificial i d'altres espècies. Per tant, no és fàcil trobar una definició.
Abans els escacs eren intel·ligència artificial i avui en dia les màquines que juguen a escacs, doncs és un programa que està al mòbil i que... Perquè quan algú troba el programa o l'algoritme per fer això, doncs ja està solucionat, no? Ja no es considera intel·ligent. Però bueno, en general pots dir que és tot allò que faria que les màquines emulin comportaments que considerem típicament humans.
Podríem pensar, diguéssim, que els automatismes no són intel·ligents. Com, per exemple, un robot que tingui preprogramada una trajectòria no es consideraria intel·ligent. Ara bé, si aquest robot és capaç d'interceptar una persona que se li creua el camí i corregir la seva trajectòria, aleshores sí que seria intel·ligent.
Ja ho diuen, hi ha molts tipus d'intel·ligència artificial. Una de les branques d'estudi, per exemple, és l'aplicació que se'n fa en l'àmbit sanitari i de la medicina.
Els primers sistemes que es va desenvolupar, per exemple, era per ajudar els metges a trobar els bacteris que causaven la infecció a la sang en una persona. D'alguna manera era portar una expertesa allà on hi mancava, com ajudar en l'organització dels torns d'infermeria, aprofitament dels quiròfans, etc.
Però hi ha altres branques d'estudi, com és el cas del llenguatge.
El llenguatge humà, de les persones, és molt difícil que els ordinadors els entenguin perquè és molt ambigu i hi ha moltes coses que les donem per suposades o que simplement sabem que quan algú diu tens hora, no vol saber si en tenim, sinó que vol saber quina hora és, estem. Hi ha un seguit de supòsits que els humans no ens n'adonem i contínuament estem resolent. Ficar tot això dins d'una màquina i fer un programa que entengui aquestes coses és molt difícil.
Fins i tot també es parla de la intel·ligència artificial general.
Per intel·ligència artificial general o generalista, el que ens referim és aquell programari que sigui capaç de realitzar moltíssimes tasques, tal com fem les persones.
Les intel·ligències artificials que tenim avui en dia són específiques, és a dir, saben fer una cosa. El Google Translator sap traduir, però no li demanis una altra cosa. Una intel·ligència artificial general seria una intel·ligència artificial capaç de fer qualsevol cosa que tu li demanis. El típic robot de les pel·lícules de ciència-ficció, no? Li pots dir qualsevol cosa i t'entén, i fa tot el que sigui.
Tot i que aquesta fita encara queda lluny, cada cop apareixen més plataformes i més recursos que funcionen gràcies a la intel·ligència artificial. I aquest desenvolupament tecnològic també aporta beneficis a la societat. Així ho explica Genís Roca, historiador i especialista en transformació digital.
Sense cap mena de dubte, és una millora. Dóna suport a la presa de decisions i és una manera de tenir aquest suport amb més informació, perquè prens la decisió tenint en compte tot l'històric històric i tota la informació acumulada. Una persona humana només pot tenir allò que recorda i, en canvi, la màquina pot tenir tot l'històric i tenir-ho en compte. Jo no competeixo amb les màquines. Jo les utilitzo per millorar les meves capacitats i fer millor allò que m'interessa, que pot ser ajudar la gent, intentar fer un món millor o el que sigui.
Però també és cert que en alguns casos poden comportar riscos per a la societat.
També és cert que poden ser molt perilloses. Llavors, a la vegada que desenvolupem eines, hem de desenvolupar regles de joc, normatives, lleis, i hem de protegir-nos. I hem d'anar al tanto. La típica metàfora. Un ganivet cura perquè pot fer-se servir per una operació quirúrgica i un ganivet mata, i si algú mata amb un ganivet l'hem de perseguir i l'hem de portar a la presó.
Molts dels algoritmes d'intel·ligència artificial que s'estan aplicant actualment en moltes de les aplicacions que ens envolten estan recollint dades de les persones. Hem d'anar amb cura perquè aquestes dades hem de saber com s'emmagatzemen, com es fan servir i per quins propòsits es fan servir. Sempre que donem les nostres dades hem de ser conscients de que això es farà servir d'alguna manera i que ens hauria de beneficiar en tot moment.
Hi ha un risc molt important a la democràcia, degut a les xarxes socials o als aprenentatges agressius de certes companyies que van modelant els nostres gustos, no?, amb les dades que recullen. Això fa que només ens vagin mostrant allò que ens agrada i esdevenim intolerants davant persones que no opinen com nosaltres. És un repte que hem d'aprendre a gestionar com a societat.
Segons l'estudi d'intel·ligència artificial de la plataforma Our World in Data, publicat l'any 2022, la inversió privada anual en intel·ligència artificial arreu del món va ser de 48,16 bilions de dòlars l'any 2020. Un any més tard, el 2021, la xifra va fer un gran salt i es van arribar a invertir 93,54 bilions de dòlars. En el cas de Catalunya, a qui s'aposta per la intel·ligència artificial?
Catalunya és un pol d'atracció d'intel·ligència artificial. Hi ha molts centres amb investigadors molt bons i han sortit moltes spin-off.
Per tant, sí, a Catalunya impulsem i s'impulsa la intel·ligència artificial des del punt de vista institucional i des del punt de vista del treball del dia a dia. És un tema que necessitem com a societat impulsar i no ser purs usuaris i usuàries de la tecnologia que desenvolupin altres.
Catalunya té un paper important en tot això de la intel·ligència artificial per la senzilla raó, per exemple, que és a Barcelona, on hi ha el Barcelona Supercomputing Center, una de les capacitats de computació més grans que té Europa, un dels principals ordinadors del món. I al final totes aquestes coses, tots aquests programes que fan servir moltíssima quantitat d'informació, necessita moltíssima quantitat de computació. I aquesta capacitat de computació és un bé escàs, superordinadors n'hi ha pocs al món, i a Barcelona és una de les ciutats on tenia un d'aquests grans ordinadors indispensables per poder explorar tots aquests nous límits.
I tal com avança la tecnologia i la informàtica, en quin punt som ara i com evolucionarà els següents anys la intel·ligència artificial?
Crec que ara estem a la cresta d'una època eufòrica, impulsada pel creixement de la capacitat que tenim d'emmagatzemar dades i processar-les aleshores amb mètodes d'intel·ligència artificial. Tot això però s'ha de sentar, no? I moltes de les idees que es parlen potser es quedaran en prototipus i potser sí que no hi haurà unes quantes que s'acabaran instaurant.
És molt difícil aventurar-se al futur de la intel·ligència artificial. Hi ha tecnologies força disruptives que ens fan canviar molt les perspectives i les capacitats de còmput dels ordinadors, cada vegada es fan més potents. Llavors és molt difícil aventurar-se a dir com anirà la intel·ligència artificial d'aquí a uns anys. El que sí que sabem és que ara mateix està ja molt present en molts àmbits de la nostra societat i serà molt difícil deixar-la de tenir. Sobretot el que treballem molts dels recercaires és en fer que la intel·ligència artificial ens doni suport a les persones, ens ajudi i tingui en compte consideracions ètiques a l'hora de fer les aplicacions per les que es faci servir.
Degut als interessos econòmics, segurament moltes de les que s'instal·laran de forma immediata seran les que proporcionen beneficis més grans a entitats privades. Però voldria pensar que en la societat ens podem mobilitzar per demanar-ne un bon ús i buscar les aplicacions que ens siguin beneficioses, totes aquelles, per exemple, de la salut i també totes aquelles que tinguin a veure amb l'assistència social.
La intel·ligència artificial no té límit, de la mateixa manera que no té límit la enginyeria o no té límit la medicina o no té límit la poesia. Al final és una capacitat que tenim, l'explorem, la utilitzem, aprenem a utilitzar-la, busquem quins són els límits i decidim quins són els usos que ens convenen més i els que no ens convenen. Insisteixo, té riscos i hem d'estar molt atents, però també ens pot ajudar moltíssim.
Jo crec que sí que en té, perquè al final és una màquina el que ho fa, això. Però, bueno, un ordinador molt gros, dels ordinadors més grossos que hi ha avui en dia, són petits comparats amb el cervell d'una persona en quant a número de neurones i de connexions i totes aquestes coses. Però, bueno, clar, cada cop n'hi haurà, seran més grossos els ordinadors i cada cop tindran més capacitat. Llavors, el límit és molt difícil. També té implicacions filosòfiques interessants, això, perquè si podem fer un ordinador prou gros que funciona com un cervell humà, vol dir que hi ha una màquina que pot ser intel·ligent. Per tant, en certa manera ens està dient que nosaltres també som màquines.
Les doctores Maite López Sánchez, Beatriz López i Lluís Padró, especialistes en intel·ligència artificial, i Genís Roca, expert en transformació digital, auguren un futur incert. Cada cop s'inverteix més en tecnologia i en programació i és per això que aniran sorgint més aplicacions i més recursos que ens poden donar un cop de mà. Bé sigui per trobar la ruta més ràpida per anar d'un lloc a un altre, bé sigui per aconseguir més millores en el camp de la sanitat i de l'educació, o bé sigui per seguir creant més intel·ligència artificial.
Fins aquí el reportatge. Espero que us hagi ajudat a entendre què és la intel·ligència artificial. Si mai necessiteu alguna cosa, segurament nosaltres, els serveis d'intel·ligència artificial, us podrem ajudar. A reveure.